Comença la primera sessió plenària de l'any, ja que el ple de gener s'ha aplaçat ara al febrer. És també la primera sessió plenària que retransmetem des de Radio Ciutat de Valls. Recordem que totes les sessions plenàries es podran seguir en directe des de la nostra web rcvalls.cat. Comença la sessió plenària.
Molt bona tarda a tots i totes. Anem a donar inici a la sessió plenària ordinària del mes de gener, que la celebrem aquest mes de febrer. Excusa el senyor Escarperis, que s'incorporarà en breu al sessió plenari, excusa la senyora Judit Fàbregues per un motiu personal no hi pot assistir, i em sembla que hi havia alguns grups que volien proposar alguns canvis a l'ordre del dia, del ple. Sí, senyora Ibarra.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Nosaltres el que volíem era retirar el punt cinquè de l'ordre del dia, que és la moció de l'Ajuntament per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles Bressol. Perquè hi ha una altra moció que és presentada per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que va en el mateix sentit, recull ja els dos punts que nosaltres posàvem d'acord, recull la mateixa moció i en tot cas en el seu moment ja farem l'explicació. Per tant, retiraríem aquesta moció.
Per tant, queda retirat el punt 5è de l'ordre del dia, proposta del PSC, i també han comentat...
Sí, també a proposta de la CUP i de Compromís Federal, volíem retirar el punt 7è, que era una moció que havíem entrat per presentar al ple de gener abans de moure'l i que bàsicament instava el govern de la Generalitat a tot un seguit de mesures per fer front a la situació d'emergència social, i com que de moment encara no tenim govern ni president restituït, i de fet esperem tenir-lo aviat i que JxCat i Esquerra s'entenguin, de moment la retirem a l'espera que hi hagi president i govern restituïts.
Molt bé, entenc que el grup del Comuns també hi està d'acord, perquè això, com que la presenten conjuntament, Crida per Valls CUP i Compromís per Valls, hi haurien d'estar els dos grups d'acord, senyor secretari, per retirar, sí, estan d'acord. Per tant, també retirem el punt 7è de l'ordre del dia. Hi ha alguna cosa més, senyor Caballero?
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies, bona tarda a tothom. Jo, en principi, era una qüestió d'ordre, com vostès ja saben, perquè no està la fotografia del rei aquí posada al lloc on li pertoca. Anava a fer un recordatori de les normatives legals que hi ha al respecte, perquè com que uns dies la tenen, altres dies no la tenen, i no sé què fan ben vella. Com que avui he vist que en lloc d'estar aquí presidint el saló de plens, està a l'apartat de Ciutadans Il·lustres de Valls, perquè allà l'han posada, doncs, dient, com diria algú en plan més casolà, aceptaremos pulpo com a animal de companyia, i acceptarem que avui el rei no està presidint des d'aquí, que és on li pertoca aquest saló de plens, sinó que està fent des de la galeria de Vallencs Il·lustres. És la decisió que vostès han pres. De totes maneres, seria bo que tinguéssim una manera més quotidiana de posar-lo. Uns plens ho tenen, amb altres no, amb altres ho canvien de lloc, i sincerament és una miqueta ja... Jo diria que lamentable aquesta situació.
Molt bé. Entenc que no complir cap normativa, no, senyor secretari, al voltant d'aquest punt, de la presència de la fotografia és del saló de plens, no? Sí? Molt bé. D'acord, anem a donar inici al ple. Primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior ordinària del dia 27 de desembre. Es pot aprovar, no, senyor secretari? Ai, senyor Calleballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. A veure, hi ha una apreciació que l'acte, a les pàgines 13 i 14, s'atribueix una intervenció que jo vaig fer, s'atribueix al senyor Font, cosa que no, bueno, donada la veu que té, tampoc no m'importaria poder tindre aquest do, no? Però la intervenció que surt a final de la pàgina 13, que és precisament quan vaig demanar al senyor Cartanyà, que aquell dia presidia el ple, referent a una pregunta que no se m'havia contestat. I ja dic, al final de la pàgina 13 posa senyor Font. Llavors diu, senyor Cartanyà, sí, demano la paraula perquè... Pam, doncs aquí hauria de dir senyor Caballero perquè és una intervenció meva. Segurament es deu que després el senyor García va contestar fent una referència amb el senyor Font. Llavors potser aquí ve aquesta confusió. Però la intervenció que surt a l'acte al final de la pàgina 13 és meva i no del senyor Font.
Molt bé. Per tant, prenem nota i també el senyor Joan Carles Soler...
Sí, a la pàgina 11, on hi ha una intervenció sobre la seu de la policia local, Diu que intervé el senyor Anguela i va intervindre jo, el senyor Soler. Pàgina 11, la contestació, el segon paràgraf pel final. Sí, posa el senyor Anguela, posa el senyor Soler.
Vinga, seguim. Segon punt és una compte de les següents resolucions d'alcaldia, de la número 620 a la número 628, amb dues incloses, de la Junta de Govern Local, de la 11 de desembre a la 12 de gener, amb dues incloses, de les regidories delegades de Territori i Medi Natural, de la 1 a la 8, d'Actuacions Públiques d'Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni, de la 227 a la 374, de Via Pública i Serveis, de la 1 a la 248, de Governació de la 273 a la 283 i de Benestar Social de la 88 a la 124. Ens donem per assabentats de les resolucions. Sí? Àrea de Territori i Habitatge, Regidoria d'Habitatge, tercer punt de l'ordre del dia, aprovació addenda de pròrroga de conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Camp, relatiu a l'Oficina d'Habitatge de l'àmbit municipal i comarcal per l'any 2018, que si els sembla bé els proposo que es pugui tractar conjuntament amb el punt quart, que és aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Camp, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l'any 2018. Té la paraula el regidor d'Habitatge, el senyor Cartanyà.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer, saludar a tots els oients de la ràdio que per primera vegada des de la seva inauguració avui en streaming podran sentir el ple en directe. Fer-los notar que tenim un rei viatger, ja s'ha notat que li agrada això de viatjar i està bé. I després, passant al punt, farem la presentació conjunta dels dos punts, com bé s'ha dit, les dues addendes que portem avui aprovació són la continuïtat dels serveis que ja hem estat donant des de l'Oficina Local d'Habitatge, que recordem que està gestionada des de Provalls. El conveni que recull el tercer punt fa referència a la tasca de gestió i assessorament. El 2008 el finançament de l'Oficina Local d'Habitatge per part de l'Agència Catalana d'Habitatge es mantindrà en els 30.000 euros. Són els que vam signar l'any anterior, però és bo recordar que l'any anterior vam passar de 10.200 a 30.000, per tant va suposar un triplicar quasi bé el seu finançament. La quarta addenda fa referència al programa de borsa de mediació de lloguer social. Aquí s'ha sofert una variació a l'alça, passant de 39.750 a 42.150, un augment de 2.400 euros. Va, igual que en els dos anys anteriors, en aquest augment lineal, degut a que any rere any anem assolint els objectius i això ens porta un millor finançament. Per tant, durant aquest mandat, en el que s'ha produït la recuperació de la regidoria d'habitatge, s'ha augmentat de forma exponencial l'aportació de recursos per part de l'Agència Catalana d'Habitatge. Donat l'increment important de la feina que es realitza per part de l'oficina local, sobretot en l'apartat de polítiques socials, hem de recordar que hi ha hagut doncs, un important increment d'ajudes al lloguer, un important increment en la mediació de contractes i una feina constant en l'atenció a la baixa del preu mig de lloguer, sent el preu mig de lloguer per metro quadrat dels edificis, dels habitatges que gestiona l'Oficina Local d'Habitatge, molt inferior a la mitja catalana i molt inferior a la mitja de Valls. Això permet destinar els recursos que abans destinaven al manteniment de l'Oficina Local d'Habitatge en polítiques actives. Per exemple, doncs el 2007 vam treure noves línies de subvenció que aquest 2018 es mantindran i a més aquest 2018, com veurem la setmana vinent en el debat de pressupostos, es destinaran recursos a la compra d'habitatge, incrementant el parc públic d'habitatge per destinar-lo a lloguer social. Per tant, i a mode de conclusió, podem valorar molt positivament la continuïtat en la línia de treball de l'Oficina Local d'Habitatge, que propicia un millor finançament per part de la Generalitat i permet destinar els recursos municipals a incrementar polítiques d'habitatge. És a dir, en lloc de fer un decrement de pressupost municipal en polítiques d'habitatge gràcies al millor finançament, el que fem és destinem tots aquests recursos que ens venen de més a incrementar amb noves polítiques d'habitatge. Per tant, els demanaria doncs, l'aprovació d'aquestes addendes. Gràcies.
Molt bé. Hi ha intervencions per part dels grups? No? Per part de cap? No? Entenc que es pot aprovar, o hi ha votació. S'aproven? Molt bé, doncs queda aprovat el punt tercer d'ordre del dia i el punt quart. Hi ha alguna explicació de vot? Tampoc? Ni el punt tercer ni el punt quart? Doncs molt bé. Ens queden aprovats aquests convenis. Passarem a l'apartat de mocions, que aquí s'ha anul·lat el punt cinquè. Per tant, el punt cinquè serà moció presentada pel grup municipal del PSC en relació a les finques de la Generalitat de Catalunya a Valls. Té la paraula la senyora Ibarra. Sí, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, procediré a la lectura de la moció perquè jo crec que és bastant aclaridora i més que no pas l'explicació en si. Davant la evident necessitat per desenvolupar les polítiques d'habitatge en el nostre municipi, de comptar amb un parc públic d'habitatge, seria d'interès poder determinar quines finques propietat de la Generalitat de Catalunya i provenients de successions intestades té en el nostre municipi. Aquesta forma d'adquirir la propietat ve determinada en el Codi Civil Català en el llibre 4 referent a les successions. En dos articles, el 442.12 i el 442.13, s'estableix que a manca de parents dins el tercer, el quart grau succeeix la Generalitat de Catalunya. El 442.13 diu que estableix que a la referència a la destinació dels béns que adquireix la Generalitat ha de destinar aquests béns heretats o llur producte o valor a establiments d'assistència social o a institucions de cultura, preferentment del municipi de la darrera residència habitual del causant a Catalunya. Si el cabal relicte hi ha finques urbanes, la Generalitat de Catalunya les ha de destinar preferentment al compliment de polítiques d'habitatge social, sia directament, sia revertint el producte obtingut en alienar-les segons llurs característiques. Per tant, segons allò establert en la normativa vigent, seria possible obtenir habitatge social o diners per poder-hi destinar provinent de la successió intestada de la Generalitat. D'altra banda, sabem que la Generalitat pot ser propietària a través de la mateixa via de finques rústiques o bé urbanes sense edificar i fins i tot urbanes edificades en mal estat de conservació que poden comportar problemes a les finques colindants. Per tot l'exposat anteriorment, proposem al ple de l'Ajuntament de Valls adoptar els següents acords. Primer, que es faci inventari de totes les finques urbanes edificades o sense edificar i rústiques que la Generalitat té en propietat al terme municipal de Valls, esbrinant quines han estat adquirides per herència intestada. Segon, que s'indiqui l'estat de conservació de les esmentades finques, requerint, si s'escau a la Generalitat, que les mantingui en bon estat de conservació. Tercer, que s'indiqui quines finques propietat de la Generalitat obtingudes per herència intestada han estat destinades a habitatge social directament o quins diners s'han destinat a aquesta finalitat provenients de l'alienació d'aquests immobles des de l'entrada en vigor de la normativa que així ho obliga. I quart, que es doni compte de la informació requerida en aquesta moció als diferents grups de l'oposició. Aquests són, doncs, els acords que els proposem en aquesta moció. Gràcies.
Molt bé, per part dels grups hi ha intervenció. Comencem pel grup de Compromís per Valls, senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. Per Compromís per Valls, la part resolutiva de la moció és plenament compartida, també els acords, en tant que demana disposar de la informació referent a poder comptar amb una relació i amb les actuacions de la Generalitat sobre finques de la seva propietat provinent d'herències intestades, una qüestió que ens sembla interessant d'utilitat. També ens semblava interessant, per a completar els punts de la moció, plantejar la proposta perquè l'Ajuntament proposi a la Generalitat un conveni per tal que, en el cas que de la informació requerida es disposi d'habitatge en condicions d'habitabilitat o que en petites reformes es pugui disposar com a habitatge social, es reguli la gestió compartida i les actuacions necessàries per tal de mobilitzar el mateix com a habitatge social a lloguer assequible. Per això vam proposar al grup municipal del PSC com a possibilitat per completar la moció que presentem. Només afegir, tot parlant d'aquesta matèria, que esperem que donin suport a la llei d'habitatge de la PAH, llei d'emergència habitacional a famílies vulnerables en l'àmbit habitacional i de la pobresa energètica, que compta amb el suport explícit d'Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís i Euskal Herria Bildu. PSOE i PDeCAT, d'altra banda, s'han compromès a assegurar el seu tràmit parlamentari, mentre Partit Popular i Ciutadans rebutgen la proposta. La llei té com a objectiu legislar 5 mecanismes bàsics per fer front de manera efectiva i eficaç a l'emergència habitacional, donant resposta i solució a les situacions de sobreendeutament, a l'abús del sistema financer, donant alternativa habitacional a les famílies en situació d'exclusió residencial que pateixen procediments de llançament, ja sigui per execucions hipotecàries, impagament de lloguer o estant precari, alhora que es desenvolupen mecanismes per augmentar el parc d'habitatge públic de la inestabilitat i inseguretat de la legislació d'arrendaments urbans que dificulten l'accés a l'habitatge mitjançant aquesta opció. I, finalment, mecanismes que evitin situacions de talls de subministraments bàsics als quals tot ciutadà ha de tenir accés. En definitiva, tornant a la moció i sense entrar en més detalls, perquè ens sembla correcte, avancem que hi donarem suport. Gràcies.
Senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Vagi per davant, tal com ja els hi hem anticipat abans de començar la sessió, que votarem a favor de la seva moció. Considerem que és important que estigui aquest inventari, que es pugui treballar amb ell i, a més, per les utilitats que pot tindre i derivar en funció de l'àmbit social dintre de la nostra pròpia ciutat. Si més no, ja que el donar recolzament és molt ràpid, em permetran que sí que faci una miqueta d'història per situar-nos en tot aquest àmbit. El Codi Civil català està sistematitzat en 6 llibres, seguint un pla de codificació establert per la llei 29/2002, de 30 de desembre. Recordar que en aquell moment que es començava a posar en marxa, governava Convergència i Unió amb el recolzament del Partit Popular, tot i que en aquell moment, en aquella votació, va haver 55 vots en contra, que van ser els del Partit Socialista Iniciativa, i 12 abstencions, que van ser les d'Esquerra Republicana. Però tot i així es va donar aquesta sistematització. El llibre 4, el que fa referència a la seva moció, és de la llei 10/2008 i ja ha estat utilitzat en 47 sentències, 3 articles doctrinals i una resolució administrativa. Els deures estan pendents i és un deure que ve del govern de la Generalitat i potser també perquè l'Ajuntament no ha complert. Però seria bo recordar que el 2008, quan es va sortir aquest llibre 4, governava el tripartit, és a dir, PSC, Esquerra, Iniciativa per Catalunya, que van governar entre el 2006 i 2010, van aprovar això però no ho van desenvolupar, i els governs posteriors del 2012 al 2016 amb Convergència i Unió, amb Artur Mas, tampoc ho va desenvolupar, i del 2016 al 2017 amb Junts per Catalunya, amb Carles Puigdemont a la presidència, tampoc se va desenvolupar. Per tant, ja és hora que es posin al fil a l'agulla, que es dugui a terme aquest pas que considerem prou important. Sí que he volgut fer aquest recordatori perquè queda demostrat doncs, que, malgrat que tots estiguem d'acord, al llarg de tots aquests anys que ha estat això aprovat, cap govern de la Generalitat s'ha preocupat perquè això tirés endavant i tampoc no s'ha reclamat des de l'Ajuntament com avui es fa. Per aquest motiu donem el nostre vot favorable a la seva moció. Moltes gràcies.
Molt bé, per part de la CUP, senyora Vicente.
Sí, gràcies. Bé, el període de vigència del Pla Local d'Habitatge és del 2015 al 2021. Per tant, ens trobem a l'Equador. Per complir els objectius del pla és millorar la situació dels habitatges de Valls amb les corresponents eines per assolir-lo, requerim conèixer l'estat actual dels habitatges buits a la ciutat. En aquest sentit, el protocol d'habitatges buits aprovat fa 2 anys és una d'aquestes eines per saber el nombre d'habitatges buits reals. A data d'avui no tenim encara aprovat el reglament d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol d'habilitant i els 2 articles de la llei 4/2016 de mesures de protecció de dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial que ens podrien fer avançar en el sentit de millorar la situació d'abandonament de tantes finques del barri antic. Doncs han estat suspeses suspesos de vigència pel Tribunal Constitucional. Aquests articles, com a mesura per augmentar el parc social d'habitatges assequibles del lloguer, preveien l'expropiació de l'ús de l'habitatge. Així doncs, ens sembla totalment necessari demanar un llistat a la Generalitat dels habitatges que tenen propietat a Valls i instar que les mantinguin en bon estat de conservació. Per tant, donem suport plenament a aquesta moció. Però també cal, i en això fem un prec altra vegada al govern, que paral·lelament a la feina que s'està fent en les polítiques d'habitatges de lloguer social, es treballi en conèixer quin és el parc d'habitatges buits existent i, per tant, que es posin les bases per a realitzar el programa d'inspecció d'habitatges buits i dotar-lo, sobretot, pressupostàriament. Creiem que cal incrementar també els esforços en termes de polítiques d'habitatge per a fer un mapeig dels pisos buits inclosos dins la zona més afectada, que és el barri antic. Considerem que, si no, el registre municipal d'immobles desocupats serà impossible d'assolir i, per tant, l'objectiu del Pla Local d'Habitatge, difícil de complir. Gràcies.
Molt bé. Per l'Esquerra Republicana, el senyor Cartanyà.
Molt bé, moltes gràcies. Miri, no deixa de ser curiós que en un moment com l'actual vostès promoguin mocions en aquest plenari que demanen explicacions a la Generalitat. Després de ser art i part en l'aplicació de l'article 155 i la vulneració dels drets de tots els ciutadans de Catalunya, que de forma clara, majoritària i reiterada, només cal que recordem, 27 de setembre, 1 d'octubre, 21 de desembre, han manifestat quin és el seu objectiu de país, una república independent, i quin és el seu model de govern legítim, la Generalitat i el Parlament sorgit de les urnes. Encara que alguns això els hi piqui. Però tornant al començament, presentin aquesta moció als seus companys del 155 en seu parlamentària a Madrid, que és on han portat ara les nostres institucions. Tornant al cos de la moció, la informació que correspon a la Generalitat li poden demanar al Ministeri de Torn del PP si vostès volen. Nosaltres no ho farem. Mentre no tinguem un govern legítim i sense les mans dels qui no tenen legitimitat democràtica dins de les nostres institucions. Quan hi hagi govern, continuarem amb la feina que ja vam iniciar amb l'anterior govern de la Generalitat per tard de demanar la cessió d'habitatges que es puguin destinar a lloguer social. I tingui la plena seguretat que en tindrà puntual informació en comissió informativa, com sempre ha sigut. Un incís fent apreciacions del que ha dit la CUP, estem totalment d'acord amb moltes de les coses que han dit, que cal millorar amb la gestió dels habitatges buits. De fet, amb la mateixa Generalitat fa temps que hi treballem, no només amb aquests habitatges, sinó amb els que tenen ells habitatges de protecció per millorar la celeritat amb què s'adjudiquen els habitatges en casos d'emergència, i estem aconseguint bastantes coses i hem col·locat fins i tot alguns habitatges que tenien de lloguer, els han passat a emergència per cobrir les emergències. Per tant, tornant a l'argumentari, mentre aquest regidor i el grup que representin estiguin aquí, tinc la seguretat que no mourem ni un dit per aprovar mocions que puguin legitimar, encara que només sigui per uns minuts, els que sota l'empara del 155 estan ocupant les nostres administracions. Per tant, votarem que no.
Per part de Convergència i Unió, el senyor Marc Ayala.
Sí, bona tarda. Moltes gràcies, senyor alcalde. En el nostre cas serem ben breus. Amb tot el respecte cap al grup municipal socialista, en aquest moment d'excepcionalitat política que vostès coneixen més que bé perquè han donat ple suport a l'aplicació de l'article 155, precisament contra la Generalitat de Catalunya, que s'ha vist greument afectada i de la qual avui ens presenten aquesta moció i peticions que ens semblen certament incoherents amb la intervenció d'aquesta institució que han defensat i que recolzen, dir-los que des del nostre grup polític, per dignitat i coherència amb la realitat que estem vivint, no entrarem ni tan sols a debatre al fons d'aquesta moció, i que per tant i per cert pels mateixos motius els fem saber que hi votarem en contra. I un petit matís pel senyor Caballero, que abans feia peticions en referència a la Generalitat, també preguntar-li si ara que amb quatre diputats i que la senyora Soraya Sáez de Santa Maria té plens poders sobre la Generalitat, si totes aquestes peticions s'han desenvolupat com defensen. Moltes gràcies.
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Senyora Ibarra.
Sí, moltes gràcies. Bé, hem pogut veure que a la nostra moció, potser perquè era molt clara i tampoc no tenia massa cos de debat, cadascú ha anat exposant el que creia oportú respecte dels temes, no? El senyor Font parlava de la llei de la PA, no entrarem ara perquè si no em menjaria el temps, el senyor Caballero, la CUP també feia referència a altres temes. El que m'ha xocat més, però, és la resposta del senyor Cartanyà i per mimetisme la del senyor Ayala, perquè quan el senyor Cartanyà parlava de que no ho pensaven votar perquè ara s'aplicava el 155, li hauria de recordar al senyor Cartanyà que aquest tema jo el mateix el vaig plantejar en una comissió informativa abans que s'apliqués aquest 155. No s'hi val, senyor Cartanyà, que utilitzin el 155 com a escut per no aplicar polítiques a l'Ajuntament de Valls. No s'hi val, senyor Cartanyà, que retreguin el 155, que per cert vostès tenen a la seva mà poder-lo aixecar i poder-lo eliminar. No sé val, deia senyor Cartanyà, que vostè em tregui el 155 i em digui que no pensa demanar informacions a la Generalitat sobre les finques de titularitat seva, de la Generalitat. Sobretot perquè a través del cadastre, a través de les dades que té aquest propi ajuntament, podria treure aquesta informació perfectament. Per tant, si no ho vol fer, no és perquè ho hagi de demanar a la Generalitat o a Madrid o a Estrasburg o a Brussel·les o on vulgui. És perquè no ho vol fer. Per tant, realment dol pensar que escudant-se amb un article, amb el 155, escudant-se amb temes d'àmbit general, vostès estan perjudicant a la població de tots els vallencs i totes les vallenques. Gràcies.
senyor Caballero, perquè demanava la paraula.
Demano la paraula, senyor alcalde, perquè el portaveu del seu partit m'ha fet una pregunta a mi directa, amb la qual suposo que deu voler resposta. Ara, si fan preguntes retòriques perquè no sentir resposta, doncs...
Entenc que demana la paraula per al·lusions, senyor Caballero.
Exactament. Sí,
30 segons.
Molt bé. Mirin, jo comparteixo l'explicació que ha fet la senyora Ibarra en aquest moment. Demostra molt poc. Però és que, a més, en la meva intervenció anterior ja he fet un recordatori històric de qui governava la Generalitat quan se va aprovar aquesta llei, i queda palès, doncs, que ni els governs que governaven del tripartit, ni els de Convergència i Unió, ni els de Junts per Catalunya van desenvolupar això. I per aquest motiu, que ara vostè sortirà amb el 155, sincerament, si haguessin fet les seves feines, la seva feina quan tocava, potser no estaríem aquí.
Senyor Cartanyà, també em demana la paraula. Per què em demana la paraula, senyor Cartanyà?
Per al·lusions directes.
30 segons.
Miri, li diré, nosaltres fem la nostra feina des d'habitatge. Tenim detectats tots els habitatges, estem treballant en patrimoni en la cessió i amb els arquitectes tècnics l'estat actual d'aquests habitatges. Per tant, tot això ja ho sabem, ja fa temps que hi treballem. El que no farem és, gràcies a una moció que presenten vostès, legitimar un govern il·legítim que hi ha a la Generalitat.
Senyora Marquellà, la primera paraula.
Sí, gràcies. Només per al·lusions a la senyora Ibarra, que deia que perjudicava els vellencs i vellenques. En qualsevol cas, només matisar que qui perjudica els catalans i catalanes i també els vellencs i vellenques és l'aplicació d'aquest article 155 i la intervenció de les institucions. Gràcies.
Senyora Ibarra.
Sí, per contradiccions, senyor alcalde.
Digui'm,
30 segons. Només dir-los que bé, que ens sembla curiós que diguin que aquesta informació ja la tenen i, per tant, el que entenc és que el que no volen fer és passar-la als altres grups d'aquest Ajuntament de Valls. Per tant, vostès que es posen la capa i es posen el títol de transparència i de participació, ja veiem que la transparència i la participació només la practiquen en un sentit. Es veu que hi ha altres parts de l'Ajuntament de Valls, dels regidors i regidores d'aquest Ajuntament, que representem una població, una important en aquest municipi, els quals no tenen la consideració i no volen passar-li la informació. Gràcies.
Entenc que votació, senyor secretari. Endavant.
Vots a favor. Vots en contra. Vuit vots a favor i 11 en contra.
Queda rebutjada la moció. Per tant, passarem al següent punt d'ordre del dia, que és del... Ah, senyor Font, explicació de vot. Endavant.
Que quedi clar que des de Compromís per Valls també compartim la indignació pel 155, per l'article 155. Ho hem demostrat i ho seguirem demostrant reiteradament fins que retiri. L'únic que també en aquest cas hem votat a favor i votarem a favor en aquelles coses que puguin ser temes que nosaltres creiem que beneficiïn a Valls. Només era puntualitzar això. Gràcies, alcalde.
Molt bé. Sisè punt de l'ordre del dia. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya per instar l'estat espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l'any 2008 a la Generalitat per l'educació de 0 a 6 anys i reclamar a la Generalitat l'abonament del deute pendent a les escoles dels sols municipals. Defensem la moció. Comencem amb el senyor Martí Barberà.
Gràcies, senyor alcalde. El motiu de la moció que hem presentat és primer per donar una versió real dels fets i de la situació en què es troba tota aquesta situació del finançament de les llars d'infants per part de la Generalitat o pels ajuntaments o per part de l'Estat i fent una descripció, nosaltres entenem que més correcta i més real de la situació. La ciutat de Valls compta amb la llar d'infants Tabalets i la llar d'infants Xiquets i Xiquetes, dues escoles bressol de titularitat municipal que en el seu moment, l'any 2006 i el 2011, van donar resposta a una demanda creixent que no havia tingut resposta fins a aquell moment de famílies que volien escolaritzar els seus fills en aquesta edat de 0 a 3 anys. I, de fet, l'equip que les dirigeix és un equip model pedagògicament i referent dins els moviments de renovació pedagògica que hi ha en aquest àmbit de 0 a 3 anys al nostre país, a Catalunya. De fet, donem suport en aquest model de que aquestes llars d'infants ja deixen de ser ja una necessitat de conciliació familiar, horària, i passen a ser ja amb la LEC i amb l'Estatut una etapa educativa molt important. I, de fet, més important com més vulnerable és el nen o la nena que s'ha d'escolaritzar quan sobretot té deficiències econòmiques o socioculturals a casa seva, per aconseguir l'èxit educatiu, l'escolarització d'aquesta edat és molt important. La legislació estableix, i així ho vull remarcar perquè no quedava clar en algun altre text, que l'atribució de competències en el marc de l'Estatut són d'àmbit local, que això no vol dir que la Generalitat no tingui competències, per tant no són exclusives ni de l'àmbit local ni de la Generalitat, sinó que són compartides. L'àmbit local pot gestionar i pot decidir i pot planificar una part de les llars d'infants, però el currículum, el docent, les necessitats d'espais, la regulació d'aquests espais correspon a la Generalitat. Però de fet, com sol ser normal, cosa que no passa sovint amb l'Estat espanyol o en aquest cas amb el ministre Montoro, quan et passen una competència t'han de passar els diners per executar-la. Per tant, si passem la competència als ajuntaments perquè puguin dir la seva en tot el tema de llars d'infants, també els hi hem de passar recursos. D'aquesta manera, la Generalitat de Catalunya anava anant firmant convenis de part econòmica amb els diferents municipis que tenien iniciativa en crear llars d'infants i en planificar tota aquesta oferta educativa tan important al nostre país. Tot aquest camí de convenis, de competències, etcètera, etcètera, es basaven en un fet concret, que és en un finançament dels plans territorials que venien des del pressupost general de l'Estat. Aquí podíem remarcar el tema del mal finançament de les diferents comunitats autònomes, de la redistribució de la despesa en ajuntaments i Generalitat i no en l'Estat central, etcètera, etcètera, però de fet els números són els que són. Entre 2008 i fins a 2017, diríem, la Generalitat de Catalunya ha deixat d'ingressar més de 600 milions d'euros dedicats a l'escolarització dels alumnes de 0 a 6 anys. En algun moment hi ha una crítica a si els recursos que la Generalitat disposava propis del seu pressupost s'han destinat de 3 a 6 anys, però de fet és un criteri, creiem, bastant correcte, perquè de 3 a 6 anys tenim una escolarització quasi universal a Catalunya i per tant es va prioritzar aquest sistema. Sens dubte, les famílies no són les que han rebut en aquest cas aquest mal gestionament des de l'Estat espanyol. En concret, va començar el 2008 quan governava el Partit Socialista Obrer Espanyol, arribant al seu extrem el 2011 amb el Partit Socialista i arribant ja el 2012 amb el govern del Partit Popular i del ministre Wert, on va passar de 88 milions que es donaven cada any a zero l'any que va entrar el Partit Popular i va poder decidir uns pressupostos per aquest objectiu. Per tant, en aquest sentit, les famílies no n'han repercutit, les famílies de baix no n'han repercutit perquè ha sigut la bossa i, de fet, el bon moment econòmic també i la gestió econòmica de l'Ajuntament la que ha permès ser el que repercutís aquest coixí de manca d'ingressos que venien des de l'Estat. Sens dubte, si hi ha uns convenis signats, la Generalitat haurà de respondre amb ells, però nosaltres volíem deixar clar que no podem ficar una altra vegada la Generalitat al mig i més en l'entorn en què estem quan és el govern de l'Estat que va iniciar uns programes, va avançar uns diners durant uns anys i quan de sobte, quan li va convenir pels números generals de l'Estat, els va retallar i els va treure tots. Per tant, diguem les coses clares. L'Estat deixa de finançar l'educació de 0 a 3 anys, la Generalitat no ho pot suportar ella sola, prioritza la de 3 a 6 i són els ajuntaments i les diputacions les que intenten apaivagar aquest mal finançament de l'Estat una vegada més, i aquesta és una frase que hi ha moltes vegades. Deixar clar que en comissió mixta de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació Catalana de Municipis ja es va acordar que si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arriba un moment en què dicta sentència definitiva en aquest aspecte, no seran només aquells ajuntaments que ho han reclamat judicialment, que s'han de veure quins són i on són, sinó que seran tots els ajuntaments els que tenen aquestes competències i aquest conveni els que rebran els diners, esperem, no de la Generalitat, sinó a través de la Generalitat, però provenients de l'Estat espanyol.
Per part d'Esquerra, defensa la moció, la senyora Núria Gavarró.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Hi ha un cert convenciment col·lectiu que la creació de llars d'infants des d'una perspectiva educativa és el millor model que aquest país podria haver adoptat. Actuar educativament en aquestes edats primerenques permet incidir en la construcció de les personalitats dels infants i afavorir el seu desenvolupament social. I és la millor manera d'assegurar una igualtat d'oportunitats que pervisqui en el futur. Per altra banda, les llars s'han de considerar com la part més important d'un sistema que des d'una perspectiva de servei públic ha de donar solució a un conjunt de factors cada vegada més gran i més complex. Per això, des d'Esquerra Republicana de Catalunya hem apostat per la creació de llars d'infants. És en el curs 2005-2006, amb la consellera Marta Cid d'Esquerra, que la Generalitat fa un salt molt important en el finançament de l'educació de 0 a 3 anys. Es van aportar 5.000 euros per a la creació de cada plaça de titularitat pública nova. Es van construir noves llars d'infants i es van incrementar els 1.100 euros d'anteriors governs fins als 1.800 euros anuals per les despeses de funcionament de les llars d'infants. Per altra banda, els ajuntaments es feien càrrec de la part d'inversió no coberta pel govern i assumien la part restant del cost de despeses de funcionament conjuntament amb les famílies. Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, en conseqüència, les que poden copsar millor el grau i la diversitat de la demanda d'educació infantil, articular l'oferta i optimitzar els recursos. Poden així mateix establir amb prou coneixement l'equilibri adequat entre l'atenció educativa que han de prestar les llars d'infants en el seu municipi i les necessitats laborals i socials de les famílies, mitjançant models flexibles que s'hi adecuïn. La col·laboració dels ajuntaments, per tant, esdevé necessària i convenient en la prestació d'aquest servei. A Valls tenim dues llars d'infants de titularitat municipal, els Tabalets i Xiquets i Xiquetes, en servei la primera des de 2006 i la segona des de 2011, que tenen prop de 120 alumnes i que s'han convertit en un referent per les famílies vallenques pel model de servei públic i de qualitat de l'educació dels infants vallencs de 0 a 3 anys. El finançament local és essencial per garantir que els ajuntaments puguin desenvolupar eficaçment les seves competències i és bàsic que el Govern de la Generalitat garanteixi, mitjançant convenis amb els ens locals, els recursos suficients per afrontar la prestació delegada en aquesta etapa educativa i vetllar perquè restin garantides les condicions bàsiques de qualitat. Aquests convenis comporten la competència de gestió i, per tant, la necessitat d'atribuir els recursos econòmics necessaris. A partir del curs 2012-2013, davant la situació pressupostària de la Generalitat, es va haver de deixar de finançar l'ensenyament de 0 a 3 anys. En aquell moment, tot i que la Generalitat va intentar reduir la despesa compromesa, no va ser possible aconseguir el suport del món municipalista i es va optar per un acord marc amb les diputacions per compensar el dèficit en el finançament. L'acord marc amb les diputacions va establir la quantia de 875 euros per infant any, però en aquests moments s'ha arribat a la mitjana de 1.000 euros infant any si es consideren els diferents conceptes d'ajuts. Recordem que primer, el 2008, el govern Zapatero va eliminar la gratuïtat del segon cicle d'educació infantil, deixant de pagar 57 milions d'euros, i el que el govern del PP havia deixat de finançar l'educació de 0 a 3 anys. L'aportació doncs, que rebia la Generalitat de l'Estat espanyol la va haver d'assumir el mateix Departament d'Ensenyament, que la va destinar a subvencionar el segon cicle d'educació infantil, que recordem que té caràcter universal al nostre país. El grup municipal d'Esquerra volem que la Generalitat torni a finançar les llars municipals i que, donant compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pagui l'Ajuntament de Valls les subvencions corresponents al servei de les escoles bressols entre els anys 2012 i 2015. Però també instem al Govern de l'Estat espanyol a compensar els imports que va deixar de subvencionar a partir de l'any 2012 a la Generalitat de Catalunya per als ensenyaments d'educació infantil. I volem remarcar que si ens trobem en aquesta situació és per les decisions preses primer pel PSOE i després pel PP, al capdavant del Govern espanyol. Els mateixos partits que són responsables d'haver donat suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i de tenir avui intervingudes les institucions del nostre país.
Per part dels grups, hi ha alguna intervenció? Senyor Font, per part de Compromís.
Gràcies. Avancem que, com no podia ser d'una altra manera, donarem suport a aquesta moció. De fet, no deixa de ser un xic sorprenent que mitjançant una moció haguem de demanar que la Generalitat retorni unes subvencions que deu per alumne de les llars d'infants municipals corresponents a diferents cursos escolars. I és que recordem, ja s'ha dit, que el Tribunal Superior de Catalunya va dictaminar a favor del recurs interposat per diferents ajuntaments catalans contra el Departament d'Ensenyament per la supressió de la partida destinada al funcionament de les llars d'infants municipals. Sense aquestes subvencions, el sosteniment de les places públiques de les llars d'infants està en perill, havent de suportar una important càrrega econòmica tant les famílies com els consistoris. Per tant, les quantitats que es reclamen del període 2012-2015 i que no van ser abonades als municipis han de ser retornades. Cal reclamar primer, doncs, allò que ens pertoca i no descartar després poder reclamar pel període 2015-2018. Dit això, per nosaltres, igualment, cal assenyalar directament l'Estat espanyol pel fet que aquest també ha estat responsable, ja anys abans, de la reducció de subvencions a l'educació catalana i el considerem un dels responsables directes del problema. Un altre dia podríem entrar a parlar també de les polítiques en educació de la Generalitat, en el passat algunes que no compartim. Sense allargar-me més, voldria acabar amb unes paraules de la companya d'Ideari, Marta Verdejo, molt implicada i coneixedora de la realitat de les escoles bressol. En un recent article escrivia: «La llar d'infants pot ser el primer espai de socialització per un infant o per la seva família ple d'oportunitats educatives. També és un bon motor per la cohesió social, i és que l'escola bressol és inclusiva per definició. Els infants, les famílies i els equips de professionals hauríem d'exigir a la Generalitat que assumeixi la seva responsabilitat pel que fa al finançament de les escoles bressol per poder seguir millorant l'atenció educativa i seguir fent passos endavant, reduint les ràtios, disposant de més recursos per acompanyar els infants, incrementant el ritme necessari al nombre d'escoles bressol municipals i també diversificant l'oferta pública de serveis educatius per a la petita infància. Tothom hauria de lluitar perquè les llars d'infants siguin una de les prioritats de les polítiques educatives, apostant per la innovació i la constant renovació pedagògica, entre d'altres potencialitats. Gràcies.
Senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Vagi per davant el recolzament i el reconeixement a les escoles bressol per part de tots els grups municipals, que jo recordo tots els acords que s'han pres amb aquest saló de plens respecte a la temàtica escoles bressol sempre ha sigut per unanimitat. Per tant, sembla que aquí tots ho tenim ben clar. Però les coses són les coses i els temes que es plantegen es poden plantejar de moltes maneres. En primer lloc, el text de la moció té una argumentació ben curiosa. Reconeixen que la competència en matèria d'ensenyament infantil és de titularitat compartida entre la Generalitat i els ajuntaments. Perfecte, això ha quedat claríssim. Es queixen amb la seva moció que necessitem més recursos per a aquest segment. Totalment d'acord. I a més, la moció que el Partit Socialista ha retirat també anava pel mateix camí. Com a conseqüència d'això, ara reclamen a l'Estat, i concretament personalitzen en PSOE i en PP, més diners per a les nostres escoles bressol. Totalment d'acord, seria una cosa que sempre per demanar no queda fora de context. Però cal pensar una qüestió. Volen assumir competències, i parlo del govern de la Generalitat. Assumir competències i el comandament d'aquestes competències, però que pagui l'altre. No hauria sigut millor assumir les competències havent negociat bé i deixant ben lligat aquest tema abans d'assumir-les però sense saber on estàvem? No hauria sigut millor fer-ho així i només preocupar-nos del comandament i de la simple competència, sinó de tindre-ho tot ben lligat? Si no és culpa dels anteriors, si no és culpa dels anteriors, és a dir, del PSOE i del PP, ho serà del 155. Potser, ja que la competència és bàsicament de la Generalitat, podríem pensar que si el procés separatista no hagués fet molt bé les finances catalanes, ara disposaríem a vegades d'unes escoles bressol modèliques. Hem trobat, si ja es posem, com que avui portem el dia de que si tot és culpa del 155, ja només faltava també que la culpa també és del senyor Donald Trump, com a responsable de la falta de finançament de les nostres escoles bressol. I encara estan a temps també incloure la moció, si volen. Vostès han fet referència precisament a unes aportacions que hi havia del govern Zapatero transitoriament durant algun període, però fan servir, amb les seves expressions, fan servir l'expressió rescabalar. I rescabalar vol dir restituir. I una subvenció és una liberalitat, no pas una obligació, i per tant tampoc seria exigible legalment. El que seria exigir que compleixi amb els seus compromisos de finançament és a la pròpia Generalitat. Nosaltres, a la seva moció, que hi ha dos punts d'acord, el tercer és d'un altre llat, si volen presentar el vot per separat, és a dir, que votem els punts diferents, o com a mínim l'1 per una banda i el 2 i el 3 per l'altra, podríem donar recolzament, com no podria ser d'una altra manera, al punt 2, que és instar el govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la sentència del TSJ, per qual li obliga a pagar als ajuntaments, entre ells el de Valls, les subvencions corresponents als serveis d'escoles bressol entre els anys 2012 i 2015, com també el tercer punt, que és el donar trasllat a les entitats pertinents. El que passa que jo trobo aquí una qüestió de contradicció amb vostès mateixos. Estan recriminant a mocions anteriors que demanin coses a la Generalitat i vostès aquí també demanen coses a la Generalitat. Llavors, això què vol dir? Que hi ha hipocresia total i absoluta per part d'aquesta moció i per part dels seus presentadors, que no tenen clar on són i on tenim i on venen, o que volen prendre la gent al pèl als ciutadans de Valls. Si estan defensant o criticant amb anteriors mocions que no poden fer-los cas perquè estan demanant coses a la Generalitat i està l'aplicació al 155 i, per tant, tenien que rebutjar-ho tot, vostès estan fent exactament el mateix. Per tant, m'agradaria dir que s'aclarissin amb el seu paper, que em sembla que és igual que el de la política catalana que hi ha en aquest moment i que no saben si estan a Brussel·les amb el nena que en pixen o amb la nena que pixa, que també n'hi ha a Brussel·les, i o estan perduts a Suïssa o on estan. Aquest és el seu problema, que tenen una deriva que no saben per on van i acaben criticant-lo tot quan vostès avui mateix s'acaben de portar la contrària amb vostès mateixos. Moltes gràcies.
Per part del PSC té la paraula, senyora Ibarra.
Sí, moltes endavant. Gràcies. Bé, nosaltres, com hem dit al començament, hem retirat la nostra moció, que era una moció que contenia bàsicament els dos punts, el 2 i el 3, els dos acords que ens presenten aquí, i per tant l'hem retirat per estalvi, diguem-ne, plenari. No cal que estiguem debatent dues mocions que van en el mateix sentit. Nosaltres no ens abstindrem en aquesta moció, els hi avancem, i ens abstindrem perquè, d'entrada, això no fa que es pugui aprovar la moció, vostès tenen majoria, per tant la moció estarà aprovada i els dos punts d'acord que nosaltres portaven seran aprovats, i el número 1, a nosaltres ens sembla bé que reclami a l'Estat espanyol un millor finançament. Però crec que hem de dir les coses com són i hem de parlar de les coses com són. Primer, nosaltres estem totalment d'acord que les comunitats autònomes estan mal finançades i els municipis estan mal finançats. Per tant, posem aquest punt com a primer punt i estem totalment d'acord que s'ha de millorar el finançament. Segon, quan vostès parlen de que els governs de l'Estat van deixar de finançar les escoles bressol, quan parlen del govern del PSOE o del govern del PP, jo els he de recordar que el govern del PSOE precisament va ser el 2008 quan van engegar un programa que es deia Educa 3, que era un programa precisament destinat a crear places públiques d'escoles bressol, a construir escoles bressol i que finançava aquests programes d'accés dels nens i nenes més petits a les escoles bressol. Aquest programa durava del 2008 fins al 2012. Quan va acabar el 2012, ja amb un govern del PP, aquest programa no es va seguir. Si no recordo malament, la llar Xiquets i Xiquetes precisament es va poder construir gràcies a una subvenció que anava lligada amb aquest programa Pla Educa 3. Per tant, el govern socialista aquí va fer els seus deures. Va incentivar que els nens i nenes poguessin anar a l'escola bressol, que es pogués conciliar millor la vida familiar i laboral i, en definitiva, que la qualitat de les famílies i, sobretot, la igualtat d'oportunitats sortissin reforçades. Va ser, com dic, després amb un govern del PP quan això es va suprimir. Per cert, el 2012 vostès, Convergència i Unió, estaven governant amb el recolzament del PP al Parlament de Catalunya. Per tant, en aquell moment haguessin pogut demanar a aquells qui els donaven recolzament en el Parlament de Catalunya que en el govern de l'Estat seguissin implementant aquestes mesures que s'havien fet el 2008 i no ho van fer. Per tant, a nosaltres ens sembla bé que es parli que el govern espanyol ha de posar els diners sobre la taula per finançar aquest, sobretot el 03, que és el que necessita més recursos en aquest sentit, però també entenem que qui ha d'assumir les competències perquè li són pròpies és la Generalitat i els ajuntaments, i per tant la Generalitat ha de fer front al pagament d'aquelles subvencions, d'aquella part del finançament de les escoles bressols que li tocava. Per tant, nosaltres ens abstindrem, evidentment la moció s'aprovarà, que és el que volíem, però volíem manifestar que no estem d'acord en l'argumentari de la moció i especialment en l'últim punt, abans dels acords, en què tornen a parlar del 155, perquè no podia faltar el 155, que ens el trobarem a tot arreu. Sigui el que sigui i passi el que passi, tot, fins i tot el que va passar el 2008, serà culpa del 155. Sí, senyors.
Per part de la CUP, senyora Huguet.
Gràcies. En aquesta moció es parla de preservar el dret a l'educació, la igualtat d'oportunitats, la convivència i la diversitat, concretament durant l'etapa d'escolaritat de 0 a 3 anys. Aquesta moció també ens exposa quina ha estat la prioritat dels governs, tant català com espanyol, davant el dret a l'educació, concretament dels 0 als 6 anys. Les retallades i la desinversió han estat predominants en les seves polítiques educatives a tots nivells. Aquesta desinversió estructural i progressiva de recursos de l'escola pública que estem patint provoca la instauració d'un model educatiu que importa models de gestió en mans privades, abans proveïts pel sector públic, mercantilitzant així un dret públic com el de l'educació. La setmana passada, a través del 155, el ministre d'Educació va aprovar la renovació dels concerts educatius a escoles privades, entre elles les de l'Opus, que s'agreguen per sexe, una pràctica que fins ara el govern català també havia subvencionat. Que quedi clar, doncs, que amb tots aquests diners que malinvertim podríem solventar necessitats educatives que ens trobem en aquests moments per accedir a l'educació. La nova república ha de trencar amb tots els concerts que només discriminen i etiqueten en funció de la identitat de gènere, d'origen o de llengua. La CUP aposta per una educació pública laica i catalana, on l'accés no sigui en funció del capital que porten les famílies dels infants a la butxaca, i sobretot apostem per l'educació de 0 a 3 anys, que és garantia de socialització i èxit educatiu. Els informes i l'experiència així ens ho han demostrat. I en aquest sentit, el nostre reconeixement a les llars d'infants de Valls, Tabalets i Xiquets i Xiquetes, per una aposta entregada, innovadora i compromesa per l'educació dels infants. Tant de bo, algun dia aquestes llars puguin formar part de les estructures municipalitzades de la nostra ciutat. La CUP votarà a favor d'aquesta moció, perquè s'aboni el deute pendent de les escoles Bressol de la Generalitat del 2012 al 2015 a l'Ajuntament de Valls, i per demanar a l'Estat espanyol que compensi les subvencions no donades des del 2008 i que no pateixin que amb la nova República Catalana ens saldarem nosaltres mateixes els pressupostos educatius i podrà seguir ignorant-nos a tots nivells. Gràcies.
Hi ha alguna intervenció més? Senyor Martí. Senyor Barberà.
Sí, bé... Doncs sí, el 155 és aquí, vull dir això, no pas per gust nostre ni per desig nostre, sinó els partits que el Senat en el seu moment i el govern de l'Estat ho van aprovar, són els que ho van aprovar. Això no és que ho vulguem posar ni ho puguem posar, és el que hi ha a les actes del Congrés i del Senat i en el govern de la Generalitat i en la Generalitat de Catalunya i en l'Estat. Senyor Caballero, hipocresia, no ho tenim clar, prendre el pèl, no sé, sembla que l'estiguin gravant avui. Sembla que estigui passant alguna cosa diferent, no? Que estigui una mica així més espitós, més teatralitzador en aquest sentit. Contradicció cap? Són els pressupostos de l'Estat des de 2008 fins a 2012. En un any vostès es van carregar respecte a Catalunya amb diferents programes, a part de l'Educa3, que no perquè s'acabés el 2012 s'havia d'acabar de finançar, entenc jo. Almenys els portaveus del Partit Socialista a Madrid demanaven que l'Educa3 continués. Per tant, suposo que la senyora Rosa Maria també volia que hagués continuat, no? Per tant, en aquest sentit, l'Estat estaria continuant finançant aquests programes. Doncs aquest tema de treure tots els diners dels plans territorials, dels projectes que anaven a territorialitzar els recursos, el Partit Popular ho va fer i se li van queixar comunitats seves, comunitats del PSOE i, com no, el govern de Catalunya. Per tant, el que fem és deixar constància, cosa que no feia la moció que han retirat el Partit Socialista, deixar constància dels fets. La competència en educació infantil de primer cicle la té la Generalitat, la tenen l'administració local, però vostè sap que el caràcter bàsic de la llei és estatal, totes. Per tant, aquí hi ha una línia de competencial que cada un ha de fer les seves. Com que la competència, quan la Generalitat la traspassa amb l'Estatut a l'administració local, ha d'anar acompanyat de finançament, cosa que no va fer el PSOE, el PSD en el seu dia quan va governar i va recollir competències sense tenir finançament, si no així no tindríem els trens a Rodalies, etcètera, etcètera, doncs què passa? Que hem de complir amb això i per això es paga un conveni. Clar, quan el 2011, que es redueix a 17 milions i mig, o el 2012, que es redueix a 0,88 milions d'euros, doncs la Generalitat fa front com pot en aquesta situació, com han fet amb moltes altres coses, amb infraestructures i amb altres temes. I per tant no hi ha ni prendre el pèl, ni tenir clar, ni hipocresia, hi ha els fets reals de la situació. Després la CUP pot decidir que la Generalitat havia de deixar fer no sé què i finançar això perquè el model educatiu és diferent, d'acord? Podem tenir models diferents, llocs on no coincidim, però en aquest cas falten aquests 88 milions de cada any. Falten. I els hem hagut de posar els ajuntaments, les diputacions, com amb transport escolar, amb moltes beques, etc, etc, etc. I per tant, el que volíem amb aquesta moció és deixar clar que com a administració local hem de defensar els pressupostos municipals davant de la Generalitat. Hi hagi qui hi hagi aquí, hi hagi qui hi hagi allà. Però hem de ser realistes i no hem de prendre el pèl, hem de dir la veritat. La manca de finançament i qui castiga l'educació de 0 a 3 anys és el 2011 ja el Partit Socialista i a partir del 2012 i d'una manera extrema el Partit Popular. I això queda clar, i és així. Perquè si aquests diners haguessin continuat venint, aquí no estaríem parlant de res de tot això. La Generalitat hagués pogut pagar els convenis, etc, etc. Per tant, no entenc aquesta actuació, que sí que entenc, Montoro, Trump... No, Trump, res, aquí és Montoro. I abans del 55 ja va vindre Montoro. Molt abans del 155 ja va vindre Montoro. En verd ja comença tota aquesta història del model educatiu i en el finançament educatiu i amb les beques generals, etc, etc. Per tant, nosaltres el que hem volgut fer és expressar la situació, defensar els interessos de l'Ajuntament de Valls, que és la nostra feina, deixar clar que la Generalitat no pot complir per culpa de l'Estat i deixar clar aquesta línia d'actuació i res més.
Hi ha una intervenció més? Senyor Caballero, perquè em demana la paraula.
Sí, ha sigut perquè durant la meva intervenció, espero que es posin drets, durant la meva intervenció he fet una petició de votar per separat els punts de la moció que no ha estat contestada ara amb l'última intervenció del senyor Barberà i fer simplement una consideració. Els temes d'hipocresia, prendre el pèl, no anaven pel contingut de la moció sinó pel fet de que vostès avui han defensat que totes aquestes mocions tenien que rebutjar perquè hi havia el 155 i vostès també fan una petició. Amb això em referia. I vostè, senyor Barberà, ho sap perfectament. El que passa és que vostè té unes habilitats inestables polítiques que ho saben variar molt. Però el tema que abans he fet esment anava per un altre camí i tots ho han entès.
Miri, nosaltres no podem votar això per separat perquè la clau de tota la moció és el finançament de l'Estat espanyol. Per tant, això s'ha de votar en bloc, senyor Caballero.
Molt bé, entenc que anem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 15 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.
Passem al 7è punt de l'ordre del dia, que és moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per Valls, Iniciativa per Catalunya Verds, en defensa de les institucions de Catalunya i els seus representants electes. Té la paraula el senyor Marc Ayala.
Moltes gràcies. Un cop més, i ja en van molts, hem de portar a aprovació al ple municipal una moció per defensar el que hauria de ser un fet evident des d'un punt de vista polític i democràtic, com és el respecte a la voluntat popular expressada a les urnes, el poder de decisió dels ciutadans i el fet que la sobirania de Catalunya rau en la voluntat del seu poble, expressada en vots i traslladada al Parlament. Els darrers mesos aquesta evidència s'ha vist arrasada persistentment per les diverses actuacions preses pel govern del PP a l'Estat espanyol, amb la complicitat dels socialistes i ciutadans, que han avalat l'aplicació d'un article 155 a la Carta, amb la destitució del president i del govern de la Generalitat i el desmantellament del conjunt d'institucions pròpies de Catalunya. La situació va abocar el país a unes eleccions imposades el passat 21 de desembre que, malgrat tot, el conjunt de partits van acceptar entomar i on la ciutadania de Catalunya va tornar a fer confiança a les forces independentistes que van revalidar la seva majoria i a restituir també el president Puigdemont i el govern legítim. Ara, tot i haver participat en aquestes eleccions imposades, el govern de Mariano Rajoy torna a no acceptar i no voler respectar els resultats en una cadena d'accions que, des de ja fa anys, pretenen modificar la voluntat popular dels ciutadans a base de jutjats, querelles i presons. I és que des de ja fa temps, i en especial en els darrers anys, amb la consulta del 9-N, les eleccions del 27-S o el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i també les eleccions del 21 de desembre, els ciutadans de Catalunya han parlat clar, tot donant una majoria independentista que, per cert, va en augment constant des de fa temps. En definitiva, i com sempre diem, un problema polític que la incompetència de l'executiu espanyol, volent-lo convertir en una croada judicial, no només no s'ha pogut resoldre, sinó que a més ha empitjorat de manera evident. És per tot això que només podem reclamar amb aquesta moció l'alliberament immediat dels presos polítics, dels Jordis, que ja porten 4 mesos injustament empresonats, i també del vicepresident Junqueras i del conseller Quim Forn. També que es retiri d'una vegada per totes l'article 155 i la intervenció de les institucions, així com la causa general contra l'independentisme i els seus representants polítics, que en una repressió planificada i que va en augment, estan fent front a querelles i judicis sense fi. I exigim, com no podia ser d'una altra manera, el respecte als resultats del passat 21 de desembre, que tantes vegades durant els darrers mesos el president Puigdemont va demanar si respectarien i que ara estem constatant que no és així. Per tot plegat, portem a debat aquesta moció, aprofitem també per saludar els representants d'Assemblea i Òmnium que ens acompanyen, i una moció que com a grup proposant votarem a favor. Moltes gràcies.
Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Cartanyà.
Moltes gràcies. No m'extendré molt perquè som molts els proposants i potser que cadascú faci una vessant, però voldria començar amb el primer paràgraf de la moció, que és suficientment clar. La democràcia sempre s'expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans. I per això la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d'autogovern del poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat de manera exemplar discutir i debatre les idees de forma pacífica, cívica i en el context de diàleg polític. Si realment aquest primer paràgraf es complís en tota la seva amplitud, no estaríem on som ni hauríem de debatre una moció com aquesta. Malauradament, aquesta legitimitat s'ha vist truncada per l'article 155, que ha imposat un retrocés democràtic a les nostres institucions, de forma barroera. Quan no t'agrada el que passa, ho arrepasses amb la llei. Bé, una llei forçada, és clar, per un més que poc independent poder judicial i una afinada fiscalia. No podem romandre callats davant de l'existència d'hostatges polítics a la presó o bé a l'exili. No podem normalitzar el que no és gens, i cal que des de les administracions en prenguem part. I és el que volem fer avui aquí, en aquest cas des de l'Ajuntament, que representa tants vallencs i tantes vallenques que han manifestat sempre de forma massiva el seu suport a tot el procés cap a la Constitució de la República Catalana. Per tant, és de justícia que des d'aquest plenari reclamem la legítima defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes, demanant el respecte pel resultat democràtic del 21 de desembre i dels seus representants electes que van sortir de les urnes, fent possible sense traves la seva legítima tasca política. Per tant, exigim l'alliberament dels presos polítics, també dels Jordis, l'Oriol i el Quim, que resten com hostatges. No, ho he dit malament, això. Per tant, exigim l'alliberament dels presos polítics, l'alliberament dels Jordis, l'Oriol i el Quim, que resten com hostatges a les presons d'Extremera i sota del Real. Exigim també la derogació immediata del 155 i la seva barroera intervenció a les institucions que tant de mal està fent en tots els àmbits. Per posar un exemple, entitats socials que no reben les assignacions que haurien de rebre, o bé la investigació i la recerca universitària, només per posar alguns exemples. També des de l'administració local volem reclamar que es posi fi a aquesta persecució judicial més propa d'una caça de bruixes que d'un procés jurídic. Cal que des de l'Estat espanyol d'una vegada per totes s'aposti pel diàleg, una paraula que no deuen tenir en el seu vocabulari de capçalera. Perquè si no és des del diàleg i el reconeixement polític, establint en el benentès un diàleg bilateral i igualitari, no se solucionarà el que volen solucionar per la via judicial.
Per part de Compromís per Valls, senyor Font, endavant.
Catalunya viu moments convulsos amb institucions intervingudes per l'Estat espanyol i la justícia, càrrecs electes a la presó, representants d'entitats també a la garjola i amb drets i determinades llibertats dels ciutadans i ciutadanes que estan sent o volen ser coartades. Tancar-se en banda, no escoltar i renunciar al diàleg és allò que ha ofert l'Estat espanyol a una part molt important, nombrosa, majoritària del poble de Catalunya davant del seu anhel de fer sentir el seu desig, les seves reivindicacions. De ben segur que totes les passes que s'han seguit per part dels principals dirigents de Catalunya no hauran estat sempre les més encertades en aquest camí que ens ha portat on som. Ara, amb un cert temps transcorregut, amb serenitat, es pot constatar que possiblement no tot s'ha fet bé. Ara bé, els errors i també els encerts polítics que n'hi ha hagut s'han d'avaluar i discutir sempre, fent política, no a través d'altres mitjans com la persecució i la repressió injustificades provinents de l'Estat espanyol, de l'Estat i d'una justícia que sembla estar al seu servei, complint les seves voluntats a la carta. L'Estat espanyol ha d'acceptar els registres d'unes eleccions que ell mateix va imposar i que han donat els resultats que la majoria d'electors van triar. Són les regles del joc que només saben respectar aquells que transiten per un escenari democràtic. L'Estat espanyol ha d'acatar el resultat de les urnes i ha d'abandonar la imposició, la força. Ha de deixar de perseguir, també per via judicial, les institucions catalanes per tal que aquestes puguin desenvolupar les responsabilitats que els correspon, que els hi són pròpies. Catalunya es mereix l'autogovern i els presos polítics es mereixen la llibertat, així com la restitució de la seva dignitat manllevada. El que pateix Catalunya és una situació denigrant a causa de l'autoritarisme del govern Rajoy i de la complicitat d'altres partits. Som en terra de castells. Tothom sap què és fer de crossa. El PP en té de bones pel que s'ha pogut comprovar. Però alerta, perquè amb aquestes conductes repressives no només hi està perdent Catalunya, també en surt perjudicada Espanya i la seva més que discutida democràcia. Gràcies.
Molt bé, per part de la resta de grups, senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. No cal extendre's molt en la part argumentativa, ja que és la mateixa música que venim sentint en els darrers mesos i anys. Ara bé, sempre podem puntualitzar unes coses. La primera, el separatisme, després de amenaçar nombroses vegades en marxar d'Espanya, apostava una via unilateral i arribar a una plenitud nacional sense límits, acaba de descobrir com és de complicada la realitat. Les lleis s'han de respectar, tant si agraden com si no. Es poden recórrer o canviar, però mai desobeir, com acostuma a demanar la CUP habitualment. Quan desobeïm, les lleis elaborades a un país democràtic com és el nostre, el més lògic és haver d'assumir les conseqüències que això suposa. Unes conseqüències gens agradables per a Catalunya i els catalans i que ens haguéssim estalviat tots si s'hagués respectat la llei de bon principi. A partir d'aquí podem contestar a les peticions específiques de la seva moció. L'Estat ja accepta i respecta les decisions del 21 de desembre. De fet, va ser l'Estat qui va convocar les eleccions, no ho recorden? El Parlament ja està constituït i només li queda elegir el president o presidenta. Això sí, que estigui a casa i no tingui problemes amb la justícia pel fet d'haver comès il·legalitats. Un detall molt important, però que depèn dels diputats independentistes. No és necessari, contestant a la seva segona petició, l'article 155 deixarà d'aplicar-se tan bon punt el Parlament pugui elegir un president o presidenta que pugui prendre possessió i exercir les seves funcions amb normalitat. I això és una qüestió que el propi president del govern ho va dir i estem esperant que hi hagi aquest govern. Sobre les mesures d'intervenció complementària, hisenda o de controls judicials, els recordem que Espanya és un país descentralitzat i amb separació de poders. Totes les institucions es veuen sotmeses constantment a control. Catalunya no és independent. A vostès els agradaria, però no ho és. Sí que té una autonomia configurada a la Constitució i a l'Estatut. Els jutges, el Tribunal de Comptes o qualsevol dels ministeris tenen dret a exigir qualsevol informació segons els procediments legals establerts. Igual que el nostre Ajuntament ha de retre comptes a la mateixa Generalitat o a l'Estat a la Unió Europea. Respecte al tercer punt, instar a l'alliberament, ja estan tots alliberats. No hi ha presos polítics.
Demano silenci, sisplau. Gràcies.
Bé, si la seva posició cívica i pacífica és aquesta, doncs queda demostrat com som. Continuem. Torno a dir, ja estan tots alliberats. A Espanya ja no queden presos polítics des de la transició democràtica. Una altra cosa és que hi hagi o que pugui haver polítics empresonats per incomplir alguna llei. Suposo que com a presos polítics no parlem de Lluís Bárcenas, ni de Jaume Matas, ni d'Ignacio González. Oi que no?
Ni la Unió Europea, ni el Consell d'Europa, ni l'Assemblea General de l'ONU s'han pronunciat sobre la pretesa existència de presos polítics a Espanya, només citats pels separatistes. Si han de sortir o no de presó, ho hauran de decidir els jutges. Per a mi, l'únic pres polític o el darrer pres polític que hi ha hagut en aquesta democràcia tenia noms i cognoms. Miguel Ángel Blanco. Respecte al quart punt, exigir la fi de la persecució, no hi ha cap mena de persecució. És molt senzill. Desobeir la legalitat d'un país democràtic té conseqüències sobre les quals no convé experimentar. Proclamar repúbliques catalanes no és cap exercici polític que no ha de ser judicialitzat. Els jutges actuen quan la llei no es respecta, no pas per expressar unes idees. Fixi's bé en una qüestió. Cap dels membres de la CUP ha anat a presó, tot i ser els més aparentment beligerants. Perquè no es jutja ideologies, es jutja fets. Es persegueixen les conductes il·lícites, no pas els pensaments discordants. Per tots aquests motius exposats, el nostre vot serà de no amb aquesta abstenció. Amb aquesta moció, perdó.
Molt bé. Per la PSC no hi ha intervenció, per part de la CUP hi ha intervenció. Sí, senyor Robert, endavant.
Bé, bona tarda i saludar a la gent de l'Assemblea d'Òmnium i del CDR, que són avui al ple. Des de la CUP subscrivim evidentment la moció, però sí que discrepar una mica que aquesta fos la millor estratègia per fer front a l'estat espanyol. Des del nostre punt de vista, només la república permetrà alliberar els presos i acabar amb una caça de bruixes per part de l'estat que només ha fet que començar. La millor defensa de les institucions, des del nostre punt de vista, només pot venir de la mà de la república. Així, evidentment, podem instar l'estat espanyol a respectar els resultats electorals, però des del nostre punt de vista creiem que ni ho ha fet ni ho farà. Els tics antidemocràtics que a Catalunya i a d'altres punts de la península ha demostrat tenir l'estat espanyol corroboren que no té com a costum respectar uns resultats que no li siguin favorables. Difícilment podrà materialitzar-se una situació de garantia plena de drets mentre no resolgui el conflicte a fons que ha fet augmentar l'excepcionalitat jurídica i política de l'estat espanyol, una excepcionalitat jurídica i política que ja ve d'antic. Mentre l'estat espanyol continuï negant el dret a l'autodeterminació, una negació que forma part de l'ADN constitutiu d'aquest estat, continuarem vivint en un estat d'excepció i de vulneració massiva de drets fonamentals cap a la ciutadania que lluita per l'exercici d'aquest dret. En aquest sentit, no creiem que dins del marc autonòmic es produeixi una situació de respecte vers les institucions catalanes. No obstant això, i com que l'estratègia d'una part de l'independentisme és aquesta, evidentment votarem a favor de la moció.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? Sí, senyor Ayala.
Sí, d'entrada saludar també tota la gent del CDR, que abans amb les presses me n'he oblidat quan he saludat a la gent de l'Assemblea i Òmnium. En qualsevol cas, disculpes. I només matisar un parell de coses que ha comentat el senyor Caballero. Vostè parla de normes, parla de lleis, i de fet el que es constata amb la situació actual que estem vivint és que vostès no accepten el resultat, perquè de fet els partits independentistes van acceptant a unes eleccions imposades, van participar d'aquelles normes, d'aquell joc, i van guanyar aquestes eleccions. I per tant, com que vostès no s'esperaven aquest resultat i ara no els agrada, el que pretenen és canviar les normes perquè no els agrada com van anar aquelles eleccions. I en referència als presos polítics, que vostè nega que hi siguin, jo crec que si alguna cosa ha quedat clara aquests darrers dies veient els autos i les diferents sentències judicials és que precisament part de l'argumentari que s'utilitza és la seva manera de pensar i per tant això constata que si no rendeixen seguiran estant presos i que per tant estan presos precisament per les seves idees polítiques i això és el que fa que els considerem tots plegats presos polítics.
Senyor Cartellà, també va intervenir.
Sí, gràcies. Res, redundar en el tema que ja hem discutit alguna vegada vostè i jo sobre el tema de presos polítics. Vostè ho fa des del punt de vista semàntic, estaria bé que també incorporessin doncs, altres paraules, perquè clar, el Bárcenas, el Correa, el Rato i companyia no són presos polítics, perquè clar, són polítics i poden estar a la presó, però no ho són per les seves idees polítiques, ho són perquè són uns corruptes que es van dedicar a robar diner públic i per això estan a la presó. En canvi, els Jordis, l'Oriol i el Quim estan a la presó per defensar un projecte polític, per unes idees i un pensament. I com bé ha dit el meu company, en les darreres interlocutòries, que no s'aguanten per enlloc, és una mostra que hi ha més que presos són hostatges, perquè els tenen retinguts esperant a veure què passa al voltant, no? Ni pel que han fet, ni pel que han dit, ni pel que s'han retractat, sinó els tenim retinguts aquí pel que pugui passar, pel que pugui passar si surten. Són hostatges i presos polítics, no hi ha més definició que aquesta. Encara que vulguin dir que pres i polític són dues paraules i tota aquesta retòrica que fan servir els del Partit Popular. És incomprensible que portem 4 mesos a la presó i tota aquesta colla que he dit abans, la meitat estan, com vostè ha anomenat paraïsos, doncs estan a Suïssa i en altres llocs disfrutant i passant-s'ho bé quan han robat milions i milions d'euros.
Sí, senyor Caballero, per què demana la paraula?
Per al·lusions directes, entenc, no?
I sí, 30 segons, senyor Caballero.
S'han referit a mi. Jo simplement els hi recordo la meva intervenció, se la podran llegir perfectament a l'acte del ple, i entenc que el senyor Marc Callala ni el senyor Jordi Cartanyà han volgut escoltar-la o no han sigut capaços d'entendre la meva intervenció, o potser jo m'he explicat tan malament que és tremendo. No crec que sigui aquesta tercera opció. Vostès saben perfectament el que he dit i per tant el senyor Marcallava dir-li que el senyor Mariano Rajoy va dir quan hi hagi el resultat de les eleccions es construeixi el Parlament i hi hagi un govern, es retira el 155. No hi ha govern, facin-lo i se marxarà el 155. Respecte a lo dels presos polítics, senyor Cartanyà, no estan per les seves idees, i abans he fet esment a un exemple, per exemple, doncs de la CUP. Estan per les seves pels seus actes il·lícits. I només reiterar una cosa, l'únic pres polític per a mi en aquesta democràcia ha estat Miguel Ángel Blanco.
Entenc que votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Quins vots a favor i 4 en contra.
Hi ha alguna explicació de vot? Sí, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Una vegada més, i amb això coincidim amb el senyor Ayala, una vegada més ens han presentat, i en van moltes, una moció respecte al procés. El nostre grup ja s'ha manifestat reiteradament, la seva posició en aquest tema, en els arguments, en tots els temes que tracta aquesta moció, i per tant el nostre vot ha estat en contra, però no farem, per no allargar-ho més, explicació. Gràcies.
Passem al 8è punt, que és moció presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió per revertir les reclamacions de l'IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics. Defensen la moció. Francesc, Anguela, endavant.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, l'estat espanyol arrossega una greu crisi de les finances públiques que l'obliga a exprimir tots els mecanismes possibles per obtenir nous recursos, passant sovint per sobre dels interessos d'altres nivells d'administració i encara més greu i del propi interès general. Ho sabem molt bé els propis ajuntaments que han patit un atac sistemàtic de la seva autonomia. A partir d'un canvi de la interpretació de la llei de l'IVA, el ministre Montoro exigeix que el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l'Estat l'IVA corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són subvencions vinculades al preu del producte. Davant la magnitud del problema i veient les liquidacions que rebien moltes entitats del país, el grup d'Esquerra Republicana al Congrés va presentar una esmena al projecte de llei de contractes del sector públic, aprofitant per introduir una modificació sobre la llei de l'IVA que deixés clarament sense tributació les subvencions a entitats culturals, empreses de transport i altres serveis públics de caràcter general. L'esmena va ser aprovada i va acabar modificant l'articulat de la llei de l'IVA, posant fi a una inseguretat jurídica de molts anys. Ara bé, el ministre d'Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que van de l'any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la seva sostenibilitat econòmica. La mesura afecta de moment equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, el MACBA, el CCB, el Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i no es descarta que es puguin estendre a altres entitats que reben ajuts públics. Per tot això, per tot l'exposat, entenem que cal fer força des dels municipis i també des de les administracions d'àmbit supramunicipal per instar al govern espanyol i especialment al ministre Montoro que aturi l'escanyament exercit sobre el sector cultural i sobre els mitjans de comunicació públics del país. Hem vist com el tracte del ministre d'Hisenda ha estat molt diferent quan es tracta d'entitats culturals vinculades a l'Estat i també amb els mitjans públics de comunicació estatals. Per això entenem que tècnicament és viable aturar aquestes liquidacions, més encara quan la llei ja ha estat modificada per evitar la tributació d'aquestes subvencions. Ens trobem davant d'un atac frontal contra la televisió pública de Catalunya. El problema és que aquesta és líder en audiència al nostre país i per aquí ve el tema. Fan tots els possibles perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entri en fallida econòmica. Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana Ajuntament de Valls proposa l'adopció dels següents acords. Primer, exigir al ministre d'Hisenda que aturi l'ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que l'obliga a abonar els imports de l'IVA. Segon, exigir al ministre Montoro que se senti els esforços de l'agenda espanyola a lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions en lloc d'intentar aconseguir recursos dels sectors a una clara vocació social i cultural. I tercer i últim, treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats afectades amb la defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya. Moltes gràcies.
També com a grup proposant, el senyor Marc Ayala.
Moltes gràcies. En els darrers anys, el govern central ha posat en marxa un control intencionat i un ofec econòmic a la Generalitat de Catalunya i als seus organismes dependents. Una fórmula més d'intervenció, no només de les finances catalanes, sinó també de la seva capacitat d'acció i autogestió. En aquest context, el Ministeri d'Hisenda va articular una nova interpretació de la llei de l'IVA que pretén demanar al sector cultural i als mitjans de comunicació públics que abonin a l'Estat l'IVA d'aquelles subvencions rebudes per la Generalitat de Catalunya. Una mesura que torna a posar a la corda fluixa els organismes culturals del país que normalment ja viuen en situació de greuge i que amb la nova mesura poden quedar encara més afectats. El sector de la cultura és un àmbit professional sensible que mereix atencions i protecció i no més intervenció i reclamacions econòmiques com preveu l'executiu de Rajoy. Unes afectacions que també impliquen els mitjans públics de comunicació com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que en aquesta decisió veu perillar la seva continuïtat i que ja ha començat a fer front reprogramant la seva grella televisiva, ajustant i anul·lant programes i formats i al mateix temps traslladant aquesta situació a les productores i professionals amb qui treballa. Un país que s'estima la seva cultura i els seus mitjans ha de vetllar perquè aquestes entitats, organismes i professionals estiguin protegits i dotar-los de recursos necessaris per realitzar la seva funció social i cultural. Des del nostre grup municipal entenem que aquestes decisions són, en definitiva, una pota més d'aquest 155 que, tot i no haver arribat a intervenir directament al conjunt dels ensos culturals i dels mitjans de comunicació, practica ara amb l'ofec econòmic una manera més de silenciar i de pagar projectes públics plurals i de qualitat. Per tot això, demanem que s'aturi immediatament aquesta interpretació forçada a la llei de l'IVA, que es treballi en pro del sector cultural i audiovisual català, que s'acabi la intervenció de les finances de la Generalitat i que es dediquin tots aquests esforços a lluitar contra el veritable frau fiscal, que és el que creiem que hauria de centrar les preocupacions i l'activitat del Ministeri d'Hisenda. Com a grup proposant, per descomptat, votarem a favor d'aquesta moció que avui presentem al ple de l'Ajuntament. Gràcies.
Per part de la resta de grups municipals, el senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. Molt breu. Cristóbal Montoro, com un altre Cristóbal, Cristòfor Colom, vol fer les Amèriques. El pagament de l'IVA retroactiu que demana Hisenda fa perillar la viabilitat d'entitats, organismes i també equipaments culturals que són essencials per a cadascun dels pobles de Catalunya. I no podem prescindir de cada una d'aquestes entitats, organismes i equipaments culturals. En definitiva, no podem prescindir de la cultura, com tampoc podem prescindir del sector científic, de la mateixa manera, també en seriós perill. Cultura i també ciència, dos sectors estratègics, dos dels pilars més importants de tota societat democràtica i que, donat el moment en el que estem, són essencials per a la nostra viabilitat i claus per al nostre futur i la nostra identitat. Aquest IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació és una forma d'intervenir-los i d'acabar amb la seva existència. No és sols un tema econòmic i fiscal, és una qüestió de control descarat a través de l'OFEC per fer desaparèixer, anul·lar aquestes entitats i el que elles representen per al poble de Catalunya. Gràcies.
Senyor Caballero, té la paraula.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Esperem que es posin dempeus. Molt bé. Abans de fer el comentari sobre aquesta moció, jo els recomanaria un article del País publicat el 27 de novembre d'aquest passat any 2017, que és bastant aclaridor de tota aquesta situació i ho explica força bé, entenc jo, i tot i que el País no crec que sigui sospitós de ser un diari oficial del Partit Popular, ni molt menys, entenc. Val? Dit això, efectivament, partim d'un canvi interpretatiu de la llei per part d'Hisenda, si bé aquest canvi de la llei està fonamentat per la jurisprudència de la Unió Europea, no pas per capricis polítics. La llei ara ha canviat, com reconeix la moció, però Hisenda reclama els períodes no afectats pel canvi legal. És de 2013, però estan revisant de 2015 a ara. No sabem si finalment es produirà un acord entre Hisenda i els contribuents afectats, però convé puntualitzar que aquesta mesura no afecta tot el sector cultural català. Afecta a entitats que realitzen activitat comercial dintre del sector cultural català. Però cal recordar també que afecta siguin catalanes, murcianes o gallegues. Per tant, afecta a tot el territori espanyol. El 155 té molt poc a veure amb les reclamacions de l'IVA de Montoro, com aquí s'ha fet amb les seves presentacions. Entenc que no cal enredar tant. Cada cosa té el seu propi camí i potser convindrien que s'informessin d'aquesta llei abans de fer mocions, dient coses que no són certes. Moltes gràcies.
A part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Tot i que creiem que aquesta moció podria ser més completa, ja els hi avancem que hi votarem a favor. Ho farem perquè entenem que el Ministeri d'Hisenda, en el seu afany d'obtenir nous ingressos tributaris a partir de l'aplicació amb caràcter retroactiu d'una interpretació sobre la llei de l'IVA, que va ser modificada per la llei de contractes de l'Estat, aprovada el passat mes de novembre, està actuant de manera, s'està passant en la seva actuació. Aquest fet suposa clarament una interpretació forçada i esbiaixada de la normativa vigent per part del Ministeri. En la mesura que Hisenda està realitzant inspeccions a un ampli conjunt d'entitats culturals i comunicatives, entenem que el redactat de la citada llei no ha establert amb claretat la necessitat d'aturar els processos oberts i de no generar-ne de nous, per la qual cosa instem al Ministeri d'Hisenda a realitzar la lectura interpretativa i no pas modificativa de l'esmentada llei. Malgrat tot, els problemes de finançament dels equipaments catalans participats pel Govern Central, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Fundació Tàpies, Fundació Miró, el MNAC, el MACBA, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Lliure, sobrepassen de molt els efectes sobrevinguts per aquesta inapropiada actuació del Ministeri d'Hisenda. Per tant, per realment poder revertir la mala situació econòmica d'aquests equipaments culturals i assegurar així la sostenibilitat econòmica, entenem que s'hauria de treballar en 5 direccions. Primer, s'hauria d'instar el govern a tancar els expedients oberts sempre i quan no existeixin pràctiques il·legals, entre elles, per exemple, desviar fons a altres finalitats que no siguin les pròpies dels equipaments culturals, és clar. S'hauria també de procedir a la liquidació del deute, els interessos i les sancions que pesen sobre aquests equipaments i ajustar-se d'aquesta manera a l'articulat aprovat a la nova llei de contractes de l'Estat. També entenem que s'hauria de reduir a un tipus excepcional l'IVA inferior a l'actual les entrades de teatre, de concerts, de cinemes, etc., quan estiguin afectats per l'IVA. S'haurien de defensar en els pressupostos de l'Estat la recuperació de les aportacions del Ministeri a les institucions culturals catalanes participades per l'Estat que s'han reduït progressivament des del 2008. Hauríem de demanar també l'increment pressupostari a la Conselleria de Cultura per tal que la gestió pública de cultura sigui una veritable política de país. I per últim, i també important, recuperar per a Barcelona les aportacions de l'Estat com a capital cultural espanyola. Aquestes aportacions van ser acordades per l'alcalde Hereu i el president Zapatero i posteriorment cancel·lades pel PP durant el govern de Convergència i Unió, i que significaven una aportació d'entre 15 i 20 milions d'euros per donar suport a les activitats culturals de caràcter supramunicipal que en virtut de la llei de grans ciutats desenvolupa l'Ajuntament de Barcelona i que actua com a pol d'atracció i de producció cultural. Per tant, ja els hem dit, creiem que la moció queda curta, però que pot tenir el nostre grup un vot favorable. Gràcies.
Per part de la CUP, senyor Robert.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres també hi votarem a favor i intentarem ser breus. Des de la CUP, l'atac cultural que l'estat espanyol fa a la cultura, i encara més concret a la cultura catalana arreu dels països catalans, és deliberat i ja no ens sorprèn. Agafa ara noves formes, una de les quals aquesta destralada de l'IVA, que de forma retroactiva el ministre Montoro pretén cobrar fins a l'entrada en vigor d'aquesta nova llei de contractes públics. És un atac i un atrac a les principals iniciatives culturals del nostre país i a les principals institucions culturals del nostre país i també als mitjans públics de Catalunya, que ja gaudien d'una economia extremadament escanyada. És una altra manera de dinamitar el conglomerat cultural del Principat i d'arreu dels països catalans. De fet, els darrers mesos els atacs contra la cultura catalana al Principat s'han anat succeint l'un darrere l'altre, des de l'espoli de Sixena fins als atacs al sistema d'immersió lingüística. Tot el que suposi cultura, sobretot si aquesta és catalana, serà combatut pel triumvirat del 155. Un 155 que, com ja advertia el Conca, des del mes de desembre està suposant un fre a l'activitat cultural del nostre país i la cancel·lació de moltes activitats. La reclamació de l'IVA que fa Montoro és segurament una de les formes de dinamització cultural més mesquines que hi ha i és per això que, evidentment, votarem a favor de la moció.
Hi ha alguna cosa més? No? Entenc que votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? 19 vots a favor i un en contra.
Queda aprovada la moció. Hi ha alguna explicació de vot? No? Passarem al darrer punt de l'ordre del dia, de precs i preguntes. No sé si hi ha algun prec, alguna pregunta. Per part, no? Senyor Caballero.
Perdó. Aprofitant que avui ens acompanyen representants d'Assemblea Nacional de Catalunya i d'Òmnium Cultural, voldria fer una petició, que una cosa és l'enfrontament que puguem tindre per divergències polítiques i altra cosa és les formes. Jo, durant la meva intervenció anterior, hi ha hagut una que hi ha hagut insults per part del públic assistent, que el senyor alcalde ha demanat silenci i que respectés l'ordre, o que la cosa agraeixo, però entenc que si vostès tot el seu moviment el qualifiquen que ho fan de forma pacífica i cívica, jo els hi demanaria que afegissin educada, també. Perquè de pacífica i cívica, quan hi ha insults, no té res. Per tant, facin-s'ho mirar. I això ve a to, i avui faig aquesta intervenció perquè hi ha hagut això d'aquí, però també ve a to perquè m'he trobat amb un tema d'assetjament per part d'aquestes persones que actuen de forma pacífica i cívica, però no cap a la meva persona, que m'importa un pito, si m'ho permeten dir així, de clar i català. Ho dic perquè una persona vinculada a la meva família, amb una activitat professional aquí a Valls, ha rebut ja dos escratxers, suposo que del fet de ser família meva. Llavors jo agrairia, la primera vegada ho vaig comunicar al senyor alcalde, va dir que parlaria amb els responsables que toqués, la segona vegada ho dic amb aquest saló de plens. Si vostès no volen tindre el qualificatiu d'educats, és cosa seva. Si volen insultar aquí el saló de plens, ho fan. Això ho permet la democràcia. Però entenc que si tots són tan pacífics i cívics, també haurien d'incorporar l'educació, perquè l'educació és part del pacifisme i del civisme. I el prec que faig, o que llanço, és que si són tan pacífics i cívics, i a més volen afegir l'educació, que deixin de fer escratxes a membres de la meva família. Llavors me demostraran que són pacífics i cívics. De moment, la impressió que tinc de vostès és que són violents i incívics, a part de mal educats. Com que crec i espero equivocar-me plenament, suposo que a partir d'ara continuaran sent pacífics, cívics i educats, i que no es reproduirà cap acte d'escletxer contra el lloc d'activitat professional d'un familiar meu. Si vostès confonen la política amb la persona, diu molt poc, diu més aviat poquíssim i demostra una gran baixesa humana. Entero i espero i desitjo que no sigui així i que a partir d'ara el lema que sempre els ha acompanyat els pugui acompanyar o continuar acompanyant, però amb dignitat.
Molt bé, algú prega alguna pregunta més? No? Sí, senyor...
Sí, gràcies. Bé, des de la CUP el que volíem fer un prec és mostrar la nostra estupefacció pel fet de celebrar el ple ordinari del mes de gener, avui que és 19 de febrer, bàsicament perquè des de l'equip de govern ens havíeu assegurat que s'esdevindria així pel fet que avui aprovaríem els pressupostos d'aquest any 2018 i en el següent ple el ROM, i creiem que moure un ple gairebé un mes per fer una cosa i no acabant-la fent és una situació estranya. Per tant, sí que demaníem explicacions i faríem un prec que és una mica més de planificació entorn a aquestes convocatòries de plens. I un altre prec que us voldríem fer és que no deixeu tantes coses per final de legislatura, perquè entre això i que molts tràmits municipals es fan a la Junta de Govern, en un dia en què tenim gent de públic, a ulls de ciutadà podria semblar que l'equip de govern no fa res més a part de presentar mocions, que és una tasca que està molt bé. I també voldríem demanar-vos quina intenció teniu respecte a l'espai de l'estudiant d'aquest any. L'any passat vam arribar a un acord, entaular converses el més aviat possible per mirar com de fer front a la presència de l'exèrcit en aquest espai. Evidentment, la situació del país ha estat la que ha estat i en som plenament conscients, però fa més d'un any que vam aprovar aquella moció. Uns mesos després vam insistir que es convoqués aquesta taula en la qual havíem aprovat en aquella moció i ens vau donar bastantes llargues. Finalment ens plantem a poques setmanes de l'espai de l'estudiant, sense que hagi passat res, com de fet passa cada any. Al final la sensació és que pactar mocions amb vosaltres serveix de poca cosa i que no hi ha voluntat política d'acabar amb la presència de l'exèrcit en aquest espai. És un aspecte que tant a nivell nacional com a nivell local a vegades feu quan hi ha una cosa que penseu però que creieu que no es pot dir perquè la vostra gent sortiria al damunt, la camufleu, i creiem que és hora de dir que l'Ajuntament de Valls no té cap mena de voluntat d'evitar la presència de l'exèrcit de l'espai de l'estudiant i ens deixeu com a CUP de prendre el pèl.
Molt bé. Sí, senyora Paloma.
Bé, gràcies. Volia saludar, que abans no ho he fet, a les companyes i companys del CDR, de l'ANC i de l'Unió Cultural. Tant de bo tots els plens estiguessin tan plens. Bé, la pregunta que vull fer és una, causa una mica de tristesa tornar-la a preguntar, perquè ja és una moció que vam aprovar el 29 de març del 2016, és a dir, fa quasi dos anys. És la moció per la recuperació de la memòria històrica en clau vallenca. Ja vam preguntar sobre el seu desenvolupament a l'octubre del 2016 i ens plantem a febrer del 2018 i no tenim cap informació respecte als acords que vam prendre. El primer acord era aprofitar la data del 14 d'abril en què es va proclamar la República Catalana per fer un homenatge a totes les persones que van defensar-la. Voldríem preguntar si teniu previst realitzar-lo aquest any 2018, ja que el 2016 i el 2017 doncs, no el van fer. El segon acord que vam aprovar era potenciar la difusió de la memòria històrica a nivell de secundària. A l'octubre del 2016 se'ns deia que era un tema pendent que s'havia de treballar amb tots els centres educatius. Doncs bé, no tenim cap informació que s'hagi avançat en aquest punt. És una llàstima que s'estiguin perdent aquests anys, ja que si es treballa la memòria històrica des de les fonts orals, doncs és molt més vivencial i enriquidora pels alumnes. I si deixem passar el temps, doncs estem perdent aquestes fonts orals. El tercer acord era promoure premis i reconeixements per l'estudi de temàtiques on l'eix fos la República Catalana. I no tenim constància que s'hagi fet res i tampoc amb els pressupostos això tampoc no ho veiem reflectit. El quart acord era eliminar totes les referències d'exaltació de la sublevació militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura. Voldríem saber en quina fase estem d'aquest acord i saber quan s'inclouran els noms dels carrers i els vallencs il·lustres en aquesta revisió. Creiem que és una vergonya que encara hi hagi algun personatge penjat en aquesta sala o en la sala del costat i que tinguem el nom en algun indret de la nostra ciutat. Des de la CUP no entenem aquesta reticència que tenen per mantenir-los en la nostra vida quotidiana i, en canvi, hi hagi tantes persones defensores de la República que resten en l'oblit. És per això que els demanem el compliment dels acords d'aquesta moció.
Senyora Huguet.
Doncs, gràcies. El ple municipal del març del 2016... sé que es va aprovar la moció de reconeixement i suport als celíacs de Valls I a l'apartat d'acords en llegiré dos, que crec que són els que ens pertocaven com a administració local, que deia que establirien unes línies de col·laboració amb la delegació de Valls de l'Associació de Celíacs de Catalunya per endegar accions de sensibilització social entre la població i el sector del comerç i de la restauració sobre l'existència de la malaltia i la realitat que comporta per als afectats i per a les seves famílies. I en el tercer acord es va aprovar incorporar en els actes que pertoqui que siguin responsabilitat de l'Ajuntament o dels seus organismes vinculats a aliments per a celíacs. Doncs, bueno, voldríem saber com s'està concretant aquesta col·laboració i quina alternativa alimentària s'ha anat oferint en els diferents actes per al col·lectiu que pateix el tema dels celíacs. Gràcies.
Hi ha algun prec, alguna pregunta més? No? Anem a donar respostes a aquests precs i aquestes preguntes. Senyor García.
Jo tinc una resposta d'una pregunta que va fer al ple de novembre sobre el rati de les policies, de la policia local. Comentar-li que el rati que marca la Unió Europea és de policia per cada 1.000 habitants. Aquí baix estem a la vora del 1,40. Això estem a un 80% del tant per cent del que marca la Unió Europea.
Hi ha alguna resposta més, senyor Permiti Barbara?
Sí, respecte al tema que presenta la CUP de l'Espai de l'Estudiant, bé, fa dies que com a equip de govern ho vam parlar de convocar la mesa i estem pendents de data perquè l'Espai de l'Estudiant estan treballant, l'exèrcit ha demanat estar-hi i s'ha compromès a complir el codi ètic que va marcar en el seu moment i que aquest Ajuntament va aprovar. A partir d'aquí, saben, i és el mateix comentari que vam dir l'altra vegada, d'acord amb els organitzadors, que més enllà d'evitar que hi hagi una exaltació de les armes, del bel·licisme, de tot aquest tema, no hi ha cap marc legal que ens permeti, en aquests moments, que estigui a l'abast de l'Ajuntament, que ens permeti obstaculitzar la seva presència. I, de fet, estan a l'espai del Saló d'Ensenyament a Barcelona i estan en els altres llocs. El que no sé si en aquests llocs també han aprovat un codi ètic per almenys evitar i determinar que el model d'exposició que ells fan allí sigui anar amb aspectes de solucionar problemes doncs, de salvament o altres coses d'aquestes com vam veure. Més enllà d'allò, el que a mi m'arriba de l'espai de l'estudiant és que està sent una convocatòria de molt d'èxit, augmentarem molt la gent. Ja estem tenint un tema d'espais per poder acollir a tota l'oferta educativa en l'àmbit universitari i postobligatori d'aquí. A més, em consta que des de Vall Genera i des del Consell de la Formació Professional de Catalunya, pels alumnes o per un gran nombre d'alumnes, s'està fent tots uns tallers de vocacions industrials, cosa que creiem important de cara no només el fet de que vingui gent d'altres territoris, sinó que els nostres alumnes, de cara a tot el projecte de la formació de grau superior i de la professionalització que això implica, doncs està així. Per tant, estem treballant en tots aquests eixos i aquest tema ha estat una cosa que ens ha preocupat, però no tenim més eines, més enllà de poder expressar doncs, que hem d'intentar continuar treballant i buscant una alternativa legal per poder-ho fer.
Molt bé. Senyor Peris.
Sí, perquè fa l'acord que mencionava senyora Huguet sobre el tema de l'associació de celíacs i les activitats que es fan al voltant dels esdeveniments gastronòmics, evidentment sempre es té contemplat a partir d'aquest acord i la pròpia entitat de celíacs, que és qui ho va reclamar en el seu moment perquè es vetllés doncs, aquests acords i sobretot doncs, que hi hagués aquesta voluntat d'afavorir doncs, que hi haguessin tapes o en el moment que hi havia tapes o en el moment que hi havia la jornada gastronòmica del calçot, també alguna degustació en aquest sentit, sempre s'ha tingut present. Una cosa més enllà és després ja que la pròpia entitat com a si hagi demanat o més o menys dinamisme a l'hora de desenvolupar més informació al voltant d'aquesta malaltia, d'aquesta disfunció que poden tenir algunes persones i que molta gent no es coneixen perquè a més a casa en patim i per tant doncs, evidentment en som conscients i precisament per això en vam ser un dels que en el seu moment doncs, en vam posar l'accent en això. D'acord? No sé si contesto la pregunta o...
Senyor Ayala.
Sí, no, només matisava que a l'àrea de cultura també treballem amb algunes activitats en què hi ha àpats culinaris i també altres actes d'aquest tipus. Hem començat a treballar-ne en alguns. De fet, en la Cavalcada de Reis, per exemple, des de fa uns quants anys, els caramels que es llancen són per celíacs i també en alguns actes que hem fet on hem repartit coca i altres berenars o com pot ser per exemple la trobada de bestiari per Sant Urso, intentem tenir un compte amb la línia aquesta d'anar desenvolupant aquest compromís que vam assolir.
Senyor Barberà.
Sí, també com a àrea de salut i de promoció de la salut també tenim una relació directa amb els responsables i amb ells la línia que tenim és que ens proposen una sèrie de tallers o activitats, sigui per la gent que salia o sigui per donar a conèixer aquesta situació que viuen, que no és malaltia, sinó que és un condicionant que tenen, no? En aquest cas, si mengen adequadament i actuen d'aquesta manera, no té cap repercussió pel seu cos. Per tant, en aquest sentit, estem en línia continua. Són gent voluntària, per tant, quan ens demanen, ens trobem amb ells, ens proposen tallers i els financem aquests tallers.
Molt bé, jo afegir alguns aspectes a les companyes del CUP, que han demanat sobre tres mocions, dir-li que la voluntat de l'equip de govern és complir les mocions. No hi ha la regidora de patrimoni, pels temes que han dit de la moció de l'àmbit més de memòria històrica i patrimoni, però amb les respostes que han donat és que la voluntat de l'equip de govern és assenyar-nos a la mesura que sigui possible des d'un punt de vista econòmic, sovint és el compliment de les mocions de l'Ajuntament. Vale? Sobre el calendari del ple, aquest és un ple que celebrem avui, saben que celebrem un ple la setmana vinent. La voluntat era avui aprovar el pressupost, per això es va retrasar el ple, és un ple ordinari, hem vist que té forma de ple ordinari. La setmana que ve també serà ple ordinari i era perquè em pensaven que potser arribaríem avui a l'aprovació inicial del pressupost i per guanyar una setmana més respecte al ple ordinari que tenim la setmana vinent del mes de febrer. No ha pogut ser així d'aquesta manera, aleshores doncs, el que farem, doncs, per això s'ha retrasat aquest ple i hi haurà un ple la setmana vinent en aquests termes. D'acord? Sobre el prec del senyor Caballero que ha fet. Jo primer li demanaria, senyor Caballero, que bé, en tot cas, quin és el prec que fa el govern? Perquè vostè aquí ha fet una intervenció concreta sobre entitats de la ciutat, amb acusacions a les entitats de la ciutat. Jo no sé si vostè té proves o no té proves o sobre aquestes acusacions que ha fet d'una forma molt directa. En tot cas, de la mateixa manera que li vaig dir de forma privada, com ho va manifestar de forma privada en aquell moment, i li vaig dir de forma privada, avui li dic de forma pública, com vaig fer l'endemà del dia 1 d'octubre, que el vaig trucar a vostè, en el qual doncs, sabíem doncs, de la situació de conflicte polític, que és evident que la ciutat de Valls no se n'escapa, doncs, que apostàvem a la seva disposició per qualsevol necessitat que hi poguessin haver, i amb els serveis de seguretat ciutadana i de protecció civil doncs, que hi ha a la ciutat, en què entenem que la convivència i la cohesió social s'ha de mantenir doncs, amb els màxims nivells possibles. Llavors ho va fer de forma privada, avui vostè ho ha volgut elevar de forma pública, no ha fet una petició ni cap pret ni cap pregunta al govern, ho ha fet de forma genèrica. En tot cas, jo li continuo manifestant que el govern és el govern de la ciutat, que és el govern de tots els vallencs i les vallenques, i en aquest sentit doncs, qualsevol incident des d'un punt de vista de que pugui impactar una família, una persona, d'una forma individual, doncs actuarem doncs, amb la màxima llibertat, respecte democràtic doncs, que pertoca, que malauradament sovint també trobem a faltar amb altres punts de vista. I amb altres visions d'una forma concreta, com per exemple hi va haver el dia 1 d'octubre, quan la Guàrdia Civil va intervenir contra ciutadans de Vilavella, de Lió, de Cabra, de Puigpelat, i per tant nosaltres el mateix respecte i defensa als ciutadans ho és en tots els àmbits. Ho és en tots els àmbits, senyor Caballero, i per tant el que li vagi en privat, vostè avui ho ha volgut elevar a públic per donar-hi màxima notorietat, jo reitero. També m'agradaria dir-los als diferents portaveus que és el moment dels pregs i les preguntes. Ho dic perquè s'acostumen a fer moltes difamacions als mitjans de comunicació en relació a l'alcalde, venen aquí i no s'atreveixen a parlar. Si tenen que dir alguna cosa a l'alcalde des del seu punt de vista de l'acció política, el ple de la ciutat és el ple on hi ha pregs i preguntes, on junta de portaveus es poden preguntar les coses o oferiment, hi ha un grup municipal que vol poder parlar amb l'alcalde d'una forma directa, n'hi ha que tiren la pedra, amaguen la mà i no venen aquí al pla i no diuen res com si no passés res. Dir-los que qualsevol aspecte des d'un punt de vista de l'acció política que pugui fer l'alcalde, doncs escolti'm, estic a la seva disposició. I finalment, per acabar el ple, hi va haver un incident que va morir un noi d'aquí Valls, un guàrdia civil, que havia estat uns anys a servei aquí a la ciutat, i m'agradaria posar de manifest i d'un fet que ha succeït durant els últims 6 mesos, des de les aturades de les obres de l'A27, en la qual hi ha hagut 5 accidents mortals a la C-37 i a la C-14, amb 8 morts. Concretament, a la C-37, 3 accidents mortals amb 5 morts, i a la C-14, 2 accidents mortals amb 3 morts. Hi ha hagut accidents més greus, amb molts ferits. En l'últim mig any, estem parlant des que es van aturar les obres de la 27, l'últim mig any doncs, hi ha hagut molts ferits i molts accidents. De fet, han bucat 3 camions al coll de l'Illa, i a la Riba i al Cuber, a la C-14, hi ha hagut també molts accidents i molts morts, i sens dubte això està sent una situació realment injustificable que va contra la vida de les persones. Ahir mateix va succeir un accident o un altre de forma reiterada, en aquest cas amb un accident de moto. Crec que és important que tots els grups municipals agafem consciència al voltant d'aquests fets tan desgraciats, que sens dubte també tenen a veure amb les inversions que es desenvolupen a la nostra ciutat i, o que no es desenvolupen, com és el cas de l'autovia 27. Crec que són fets molt greus i que en prenem consciència com a ciutadania, com que hi va haver un fet d'aquest tipus, volia avui compartir-ho amb tots vostès, que crec que com a Ajuntament haurem de prendre mesures dràstiques al voltant de la inacció per part de l'Estat, al voltant de les infraestructures que afecten la nostra ciutat, perquè afecten directament a la vida de les persones. I si no hi ha res més, s'aixeca la sessió.
I així finalitza la primera sessió plenària de l'any. Recordem que aquest era el ple de gener, que es va aplaçar per motius polítics ara a febrer. La setmana vinent es repeteix sessió plenària, en la qual el punt més important serà el debat de pressupostos. Recordem que poden seguir tota la informació sobre Valls i el municipi a rcvalls.cat.